1-2-3. Barça, el crit habitual. Darío, vaya batalla, ¿no? La primera, pero hoy ha habido que dar el máximo, ¿eh?
Muy duro, siempre Fargo de Manresa, están hecho un partidazo. Te dan la enhorabuena. Ya habíamos sufrido en los dos partidos de liga, así que bueno, hemos pasado este primer paso. Ahora queda más.
Cuando te imponen un ritmo tan alto, tú también te tienes que adaptar, pero vosotros tenéis calidad. Ha sido un partidazo. Para vosotros, para ellos, pero también para el público, ha sido un gran partido de base.
Sí, ha sido un partido, digo, ellos al final imponen mucho su juego, pues son muy buenos, están muy bien entrenados. Nos ha costado un poco intentar bajar las revoluciones, pero bueno, al final hemos sacado una renta que hemos podido defender y ahí está el partido.
Saber jugar también los últimos 2-3 minutos, que es que habéis sabido jugar mejor ahí.
Es muy importante en torneos como estos.
A descansar y ahora a ver con calma el otro partido. Vinga, doncs Darío Brizuela, que ens ha entès, gairebé no podia ni respirar, sí. hi ha molt cansament a les files dels jugadors de Barça i Manresa. Aviam si li podem fer una pregunteta molt ràpida, aviam si li podem fer al Billy, que se saluda amb la família. A veure, Billy, una pregunta molt ràpida. Bueno, una batalla, no, Billy? Una batalla.
Ha costat molt.
Partido difícil, muy contento por el equipo, el buen trabajo. Así que a seguir, muchas cosas que mejorar y mañana otro partido muy difícil.
Ellos han impuesto un ritmo altísimo, ¿no? Había que aguantarles, incluso quizás adaptarse también.
Manresa es un equipo súper bien entrenado, compiten súper bien, luchan muchísimo, juegan a un ritmo altísimo, muy físico. Creo que han jugado muy bien, está haciendo una temporada increíble, pero bueno, hoy nos hemos merecido esta victoria luchando con esfuerzo y sobre todo siendo positivos.
Habrá que lucharlo muchísimo esto, para levantar la Copa el domingo.
Hombre, cada partido es súper difícil, así que seguiremos soñando.
Gracias. Pues diga, Billy Hernán Gómez, veiem per aquí també, si tenim temps per una miqueta més encara. El Joel Parra, Joel, molt ràpidament. Se saluda amb Alberto Díaz. Joel, s'ha hagut de patir molt això, aquí ningú regala res, eh?
Bueno, és la Copa del Rei, no? Al final, aquí cada partit es su amb sang. La veritat que l'Unicaja ens ha ficat molt complicat. Crec que és un gran equip, amb un gran entrenador, que ens ha patit un partit molt, molt difícil, molt físic, que crec que també sabíem que veníem a tindre aquest tipus de partit.
Hi ha hagut un parell de situacions en les que vosaltres us anàveu de 6, de 7, de 8, i ells hi tornaven, un equip que no es rendeix mai.
Bueno, crec que ho han demostrat durant tot aquest any i tots els anys que porten amb Pedro, no? Un equip que és un martillo pilot, no? que no paren, que poden estar 10-15 a baix, que segueixen, no? En aquest sentit, bueno, érem molt conscients, però bueno, a seguir, crec que al final aquí l'important és guanyar i ja està.
L'any passat, Joel, et vas quedar a prop amb la penya, allà aquella Copa de Badalona. Aquest any esperes poder-la aixecar aquí a Màlaga?
Home, crec que és un dels meus somnis, no? Així que espero que sigui així, però bé, crec que passa per les semifinals, guanyar-les i...
Gràcies,
Jaime Fernández, que el felicita.
I passa per guanyar demà, és important.
Amb la selecció, amb Jaime Fernández.
Sí, molt bon amic, molt bon company, així que espero que li desitjo tota la sort del món.
Gràcies, Joel.
Gràcies.
Gràcies. Aquell Eurobàsquet que va guanyar Espanya, on era, sí, Jaime Fernández, Joel Parra i companyia. A veure, Dani, si no m'equivoco, crec que ja no hi ha jugadors del Manresa per aquí ja.
No.
Han marxat tots, però bé, ara els continuarem escoltant d'aquí uns minutets.
Doncs amb el Dami escoltarem a provisions del Manresa, ja en temps de tu diràs a partir de 11:15 de la nit. Colo, veus un Barça Unicaja o un Barça Tenerife demà a les 9?
Acabo d'escoltar Joan Parra dient que Unicaja ens ho ha posat molt difícil, que és un equip molt ben entrenat.
Sí, ja me n'he adonat, ja me n'he adonat.
Sí, que
ell ho té clar.
Ell ho té clar.
Sí, però m'ha agradat molt, perdona, la definició de Manresa, martillo pilón.
Totalment d'acord, Dami. Sí, o sigui, ens hem quedat amb el Valles, és una de les grans paraules, sí, de la transmissió.
Tu també ho tens clar?
No tant, perquè Tenerife és dels equips més incòmodes que hi ha i molt ben entrenat, però sí que Unicaja té aquest rol de favorit per la ratxa que ha tingut a l'ACB i pel títol de la temporada passada, que li treu molta pressió, encara que aquest sigui a casa, perquè la gran feina ja la van fer. Veurem com va aquesta semifinal, però primer el Barça ja ha vist que tot és complicat. Al final ha estat aquest 15-3 de parcial en els últims 3 minuts, ho ha arreglat al final. Però veurem demà, en principi Unicaja hauria de ser encara més complicat.
Doncs bé, els tres quarts de final són de final intrigant, tant el del Madrid com el del València, com avui aquest entre el Barça i el Baxi Manresa. Veurem el de l'Unicaja Tenerife. Tu també veus un Barça-Unicaja demà a les 9 per explicar, Valles?
Home, és que si no, aquí Unicaja, tenint l'oportunitat que té, amb l'equip que té, com està jugant, sí, hauria de ser. El que passa és que Chus Vidorreta, Huerta, Xermadini, Calgai, molt en compte amb aquest trident, que pot ser un martillo pilón.
Ara, oh, bravo, bravo. Quina
l'expressió de la semifinal, ai, del quart de final.
Són molt els jugadors que parlen pilon de manera natural.
No, i per cert, deixa'm dir una cosa només. No recordo que Billy ha dit, ostres, és que tenen, estan molt ben entrenats el Manresa, Joel Parres, que tenen un gran entrenador, el Darío. I això jo crec que al final, ja sabem que no és un secret, però fins i tot els mateixos jugadors ho diuen, no?
Sí, sí, és un entrenador respectadíssim, Pedro Martínez, només faltaria. I jo em quedo amb una cosa...
I d'on és? D'on és, Valles?
Bueno, és d'allà, de l'inici de Mono, del Xuxu, eh? Del Martillo Pilón.
Del Martillo Pilón. Dani, per tancar-ho del tot.
Sí, que, i és una frase molt... i un concepte molt d'en Roger, però és que realment no li falta raó. Algú que pugui pensar, ostres, el Barça ha patit contra el Baxi. No, no, és que aquí pateix tothom. És que ahir el Madrid va suar sang per guanyar, el València es va endur la classificació en el pròrroga davant el Gran Canària, veurem ara aquest Tenerife Unicaja. Per tant, ja sabem que l'ASA és una competició igualadíssima i el Barça ha fet el que havia de fer i, sobretot, Manresa ha fet el que havia de fer, que era competir fins al final i regalar-nos aquests quarts de final.
Doncs a partir de quarts d'11, més protagonistes i més anàlisi del que ha estat aquesta quarts de final català entre el Barça i el Màxim Manresa, el tu diràs amb el Ballera fins a la una de la matinada. Dani, Dami, Valles, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Amb l'Enric Soto tocant els botons, el Martín Carpena, Albert, gràcies.
Fins després.
Colo, demà més a les 9 amb aquest partidàs Barça-Unicaja o Barça-Tenerife. Gràcies, fins ara. Ara quatre anuncis, hola, Ana Ballloresta,
hola,
bona nit.
Bona nit.
I arrencarà el nou C.
De seguida ens hi posem.
Molt pendents de Galícia avui o no?
Sí, pendents de Galícia i evidentment de totes les reaccions al voltant de la mort d'Alexei Navalny també.
Una pausa i de seguida el nou C fins a quarts d'11 a RAC1.
RAC1. Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en stock i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
Arriba la Ruta del Xató.
L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Torna el concert solidari de Mans Unides més esperat de l'any. Els Tutsis ens brindaran un espectacle únic a la sala Ludwigas amb grans èxits. Un concert dedicat a la pau per millorar la vida de milers de joves afectats pel conflicte a Gaza. Vine a ballar amb nosaltres aquest dijous 22 de febrer a les 8:30 a Ludwigas. Implica't en la nostra causa solidària i aconsegueix les teves entrades a entradium.com.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1. A
Aquesta setmana, la Copa del Rei de Bàsquet de Màlaga es juga a RAC1.
Des de la línia triple, pa.
Viviu, de dijous a diumenge, la competició més atractiva del bàsquet estatal.
Corre Manresa, el triple que vola!
El divendres a les 6 de la tarda, el duel català de quarts de final. Barça-Baxi Manresa. Amb Dani Aguilar, Xavi Puig, Albert Ferran i els comentaris de Jordi Colomer i Xavi Ballesteros.
Triple de trau!
El dissabte a les 9, la semifinal en presència catalana dins del Superesports. I diumenge a 6:45, la gran final. És setmana de bàsquet. És setmana de Copa a RAC1.
RAC1. Tots som u.
Renova. Més fàcil. Actualitza.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu. Expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra.
Les 8 i pràcticament 11 minuts. Bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Avui ja ho heu sentit, uns minuts més tard del que és habitual, després d'aquest partit dels quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet, que el Barça ha guanyat per 102-91 contra el Baxi Manresa. Després també repassarem tot el que ha donat de si aquest partit. Mentrestant, pel que fa a l'actualitat informativa, creix la pressió contra Vladimir Putin després de la mort d'Alexei Navalny. Tant la Unió Europea com els Estats Units han carregat durament contra el govern rus. L'últim que s'hi ha referit ha estat Joe Biden, que ha estat així de contundent.
Putin és responsable de la mort de Navalny, és responsable del que ha passat. Tot plegat és una prova més de la brutalitat del Kremlin. Putin no només apunta als ciutadans d'altres països, com hem vist en el que està passant a Ucraïna. Putin també comet crims terribles contra el seu propi poble.
I a banda de Biden, també n'ha parlat la mateixa dona de Navalny unes hores abans.
Vull que Putin i tots els que el rodegen, els seus amics i el seu govern, sàpiguen que són responsables del que han fet al nostre país, a la meva família i al meu marit. I el dia que paguin les conseqüències arribarà molt aviat. I
jo vull
unes acusacions que se sumen a les de la presidenta de la Comissió Europea, el secretari general de l'OTAN i també altres líders internacionals. Per la seva banda, el Kremlin assegura que no sap com ha mort ni tampoc ha donat cap altra explicació, i això mentre centenars de russos han sortit al carrer a Moscou per homenatjar Navalny i deixar-li flors, un homenatge silenciós que és l'únic que ha permès el Kremlin, tot i que també hi ha hagut algunes detencions. I a Barcelona mig miler de persones s'han concentrat a Plaça Catalunya per recordar-lo i condemnar el que ha passat. En temps de tertúlia parlarem del significat d'aquesta mort amb Carmen Claudín, investigadora del CIDOP, experta en Rússia i també en l'espai postsoviètic, i en parlarem amb els periodistes Sílvia Cànovas i Oriol Ribet, l'experta en economia social Dolors Camats i el professor de ciència política a la UB i exdiputat al Congrés Raimundo Viejo. Mentrestant, a Galícia, també recta final de la campanya abans de les eleccions de diumenge, amb tota la plana major, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó, que acompanyen els candidats gallecs. De seguida també hi anirem en directe per saber què és el que han dit uns i altres, i a casa nostra avui s'ha inaugurat el tram de la B40 entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat després de 17 anys d'obres, un acte que el ministre Òscar Puente ha aprofitat per anunciar que també tira endavant l'acord per unir Sabadell i Terrassa a través de la Ronda Nord. D'altra banda, també explicarem què ha passat a Manresa després que aquest migdia s'hagi ensorrat una part de la nova seu de la Generalitat de la Catalunya Central. No hi ha hagut ferits, però els veïns del bloc del costat han hagut de marxar de casa. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, el cap de setmana no s'esperen pluges i l'ambient serà de dia més suau, amb temperatures en molts casos de 2 a 4 graus més altes. Farà més sol demà que no pas diumenge, quan el cel estarà més emblanquinat. De seguida, tot amb més detall. Ara són les 8 i 14 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Tota la comunitat, com dèiem, assenyala directament a Vladimir Putin de la mort d'Alexei Navalny. El líder militar opositor rus de 47 anys que ha mort aquest migdia en una presó prop del Cercle Polar Àrtic. Les principals potències mundials, els Estats Units, la Unió Europea, també l'OTAN, que carreguen durament contra el Kremlin, de qui reclamen explicacions.
La versió oficial de Moscou és que s'ha desmaiat després d'una passejada, però tothom recorda que fa 4 anys ja va estar a punt de morir enverinat. Els Estats Units ja avisen que estudien diferents opcions per respondre a la mort de Navalny. El president nord-americà Joe Biden ha volgut deixar clar que per on passarà la resposta en cas d'un atac rus.
Amèrica, mantenim el compromís amb els nostres aliats de l'OTAN, ja que ells també han mantingut els seus compromisos amb nosaltres en moltes ocasions. Putin i el món sencer ha de saber que si algun adversari ens ataca a nosaltres o algun dels nostres aliats, els Estats Units defensaran cada centímetre de territori de l'OTAN. Every inch of
NATO territory. Biden no ha concretat, però, si entre les accions que estudien hi ha més sancions sobre l'economia de Rússia.
La mort de Navalny, que ha agafat a bona part de la comunitat internacional a Múnich, on es fa la conferència de seguretat, un fòrum per on hi desfilen mandataris de tot el món, i on també hi havia precisament la dona d'Alexei Navalny, Yulia Navalny, que ha avisat a Vladimir Putin que tard o d'hora pagarà per la mort de l'opositor.
Vull que Putin i tots els que el rodegen, els seus amics i el seu govern, sàpiguen que són responsables del que han fet al nostre país, a la meva família i al meu marit. I el dia que paguin les conseqüències arribarà molt aviat. També vull fer una crida a tota la comunitat internacional perquè s'involucri en això i perquè plegats vencem el règim de Putin.
Des d'aquesta cimera, la Unió Europea en bloc, que ha assenyalat a Vladimir Putin, també el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que és a Alemanya, en una visita d'estat, diu que és obvi que el Kremlin ha assassinat a Navalny. Des de Múnich, corresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
Navalny no era un opositor més, era un símbol de la lluita contra el règim de Putin, i avui tots els mandataris europeus n'han destacat la seva valentia, coratge i compromís amb la llibertat, des de la presidenta del Parlament Europeu, que va entregar-li tot just fa 2 anys el Premi Sakharov per la defensa de la democràcia, fins a tots els caps d'estat i de governs europeus i el president del Consell Europeu. Tots ells, també la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, han assenyalat directament a Vladimir Putin i li han demanat responsabilitats.
Això ens mostra que Putin té por a la seva gent. Putin i els seus amics tenen por a la gent que s'aixeca per la democràcia i lluiten per la llibertat o contra la corrupció, com feia Alexei Navalny.
Des de la conferència de seguretat de Múnich i amb una sala plena de gom a gom també n'ha parlat la vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris. This is of course
terrible news. Són notícies terribles. És una mostra més de la brutalitat de Putin. Deixeu-me ser clara. Putin és el responsable d'això i cal retre comptes. Stay on this
later. La notícia arriba un mes de les eleccions a Rússia i la Unió Europea podria moure fitxa la setmana que ve i prendre accions contra el règim de Vladimir Putin.
De la seva banda, les Nacions Unides han assegurat estar horroritzats per la notícia i han demanat a Rússia posar fi a la persecució d'opositors, defensors dels drets humans i també periodistes. També el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, creu que Vladimir Putin no pot quedar-se callat.
S'han d'aclarir tots els fets i Rússia té serioses preguntes per respondre. L'OTAN i els seus aliats han exigit el seu alliberament immediat durant molt temps. Continuem compromesos amb donar suport a tothom que creu en la democràcia i la llibertat, com va fer Alexei Navalny durant tants anys.
Des de l'estat espanyol, tant el president Pedro Sánchez com també el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho han condemnat i també han demanat a Rússia esclarir les causes de la mort. Doncs bé, també interessant saber com respira aquesta hora a Moscou alguns ciutadans russos que han desafiat el Kremlin i que han portat flors en homenatge a Navalny en un monument que recorda les víctimes de la repressió política durant l'URSS. Anem en directe cap a Rússia, corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo, bona nit.
Bona nit, efectivament, desenes de persones estan dipositant flors davant del monument de la pedra de Slavietsky com a homenatge a les víctimes del Gulag i de la repressió de la Unió Soviètica, i que avui s'ha convertit en punt de peregrinatge de centenars de russos que han volgut homenatjar Alexei Navalny, l'opositor més conegut de Putin, que ha mort a la presó on complia condemna. Molta impotència i incredulitat per part de les persones que s'hi han apropat. Per a RAC1, explicava la Masha Samava, una jove de 30 anys que ha volgut deixar flors per homenatjar a Navalny.
No volia creure que aquesta terrible notícia fos certa. Tot i que les condicions de vida d'Alexei eren molt pobres, semblava que encara estava prou sa. Molta gent al meu voltant sent desesperació.
Ja, sento desesperació.
En aquests moments, aproximadament una centena de persones són a les immediacions del monument en silenci i desenes de policies s'ho estaven mirant de prop. De fet, a carrers propers d'aquest punt on ens trobem hi ha furgons policials per si es produeixen incidents. Avui, de fet, en aquests homenatges hi ha hagut protestes i desenes de persones han estat detingudes no només a Moscou, sinó també a altres ciutats de Rússia.
Gràcies, Abel. Bona nit.
Bona nit.
I mentre estan a Barcelona, tot i la pluja, també unes 300 persones s'han concentrat aquesta tarda a la plaça Catalunya per condemnar la mort de Navalny. La protesta l'ha convocat l'associació Russos Lliures. Ho ha seguit el Bernat González.
Moltes persones s'han acostat fins a la plaça Catalunya amb pancartes contra Putin i lamentant la mort de Navalny. La vicepresidenta de l'associació Russos Lliures, Yulia Taran, ha celebrat l'èxit de la convocatòria i explica que si Navalny els veiés, no voldria que hi hagués ambient de funeral.
Segur que no li agradaria veure ni llàgrimes, ni flors, ni veles. Segur que no. Allò que voldria veure ell en un acte com aquest és la reivindicació, és la indignació, és la decisió per continuar lluitant.
Els manifestants que han fet una rotllana i han deixat el micro obert perquè tothom pogués expressar-se i dir el que volgués. Hi ha hagut gent que ha aprofitat per acomiadar-se de Navalny i d'altres amb missatges més combatius contra el Kremlin.
Les 8 i pràcticament 21 minuts, més enllà d'això, com dèiem, també estem pendents de Galícia, que aquesta hora afronta les últimes parts de la campanya electoral. S'acaba aquesta mitjanit amb la incertesa de saber si el PP mantindrà la majoria absoluta o si finalment hi haurà canvi a la Junta. Aquesta hora estan en marxa els mítings finals, amb totes les patums del PSOE i també del PP, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, que protagonitzen els actes dels seus partits. Però anem a pams, comencem pel PP, que ara mateix està tancat en campanya a La Corunya. Anem cap allà en directe, Arnau Mañé, bona nit.
Bona nit, sí, ple absolut al Palesco de La Corunya. El mateix escenari on el PP va tancar la campanya electoral en les eleccions espanyoles. Són unes 2.000 persones escoltant ara mateix Alberto Núñez Feijóo, que acaba d'arrencar el seu discurs. El PP, que vol deixar enrere una campanya plena d'entrebancs, amb l'amnistia i l'independentisme de coprotagonistes, la relliscada dels indults com a detonant, i Pedro Sánchez de convidat especial en tots els seus mítings. Tot i això, tot i la incertesa sobre si el PP aconseguirà la cinquena majoria absoluta a la Junta, aquest matí Feijóo era optimista. Si voleu, escoltem en directe el líder del Partit Popular.
Diremos al conjunto de los españoles que aquí hay un pueblo de pie, que no le tiene miedo a nada, que queremos seguir viviendo juntos y que somos gallegos españoles. Gallegos y españoles. Ahora,
paraules en directe que ens arriben des de La Corunya, d'Alberto Núñez Feijóo. Després recollirem la resta de contingut que hagi repassat en aquest míting. Gràcies, Arnau. Bona nit.
Bona nit.
I com dèiem, aquests mítings també de les esquerres gallegues que es concentren avui a Santiago de Compostela, els socialistes que ja l'han acabat amb un Pedro Sánchez que vincula el possible fracàs de Rueda al de Feijóo, i el que està en marxa ara és el tancament del BNG des de Santiago. Adrià Santasusagna, bona nit.
Bona nit, sí, míting que acaba de començar del BNG amb Ana Pontón, qui és la clara alternativa al PP, més que els socialistes. Un exemple, tots dos partits tanquen campanya a escassos 500 metres. Els socialistes gallecs ho han fet amb Pedro Sánchez en un pavelló que ha reunit unes 1.500 persones a tot estirar, i el BNG ho està fent al pavelló més gran de Santiago, al Fontes do Sar, on clarament hi ha més del doble de persones. Míting del BNG que, com dèiem, comença ara, el que hi ha acabat el del PSOE, en què Pedro Sánchez ha aprofitat per carregar de valent contra Feijóo, retraient-li les seves mentides amb l'amnistia, reclamant-li que munti manifestacions al carrer Gènova i no Ferraz, i ha deixat clar que el cap de Feijóo perilla aquest diumenge.
Cuando se sienten en la oposición, que es lo que le va a ocurrir a Rueda como le ocurrió a Feijóo el pasado 23 de julio, el próximo domingo, los dos a la oposición. La caída de Rueda y de Feijóo es como el cambio en Galicia. Imparable, imparable.
Sigui com sigui, el que és evident i clar és que tant el BNG com els socialistes hauran de sumar esforços i pactar per fer govern en cas que el PP no tregui majoria absoluta. Per cert, sumar també està tancant campanya en aquests moments a Santiago amb Yolanda Díaz i Ada Colau.
Gràcies, Adrià. En temps de tertúlia tornarem a connectar tant amb l'Adrià Santasusagna com també amb l'Arnau Mañé perquè ens expliquin quina és l'última hora d'aquests mítings. Gràcies, Adrià. Bona nit. Bé, doncs l'Adrià, que ja no hi és, en tot cas, diumenge a RAC1 sí que farem programació especial per seguir les eleccions al Parlament de Galícia. Tindrem enviats especials a Santiago de Compostela i també estarem molt pendents de les reaccions a Madrid.
Des de Galícia, amb l'Arnau Mañé, l'Adrià Santasusagna i el Jordi Armentera, seguint tota la jornada electoral des de primera hora amb les votacions dels caps de llista i fins als resultats a partir de les 8 del vespre quan hi hagi el sondeig de la televisió gallega. I des de Madrid, en Roger Perciba atén a les reaccions dels principals partits polítics. Hi haurà programa especial al vespre amb Jordi Basté al capdavant i no plegarem, com sempre, fins que estigui tot dat i beneït. Un programa especial que, a més, tindrà un ull posat a la final de la Copa del Rei de bàsquet. Per tant, diumenge, dia d'eleccions i de bàsquet a RAC1.
Sobre aquesta recta final de la campanya electoral a Galícia i també les eleccions de diumenge, avui li hem preguntat al politòleg Silvio Falcón què en pensa.
La darrera setmana de campanya a Galícia ha estat especialment violenta. Les bones perspectives del BNG, que sumaria amb les esquerres, per poc, segons les enquestes, han posat nerviós el Partit Popular, que ha insistit en desqualificar el principal partit de l'oposició. Ha desembarcat a Galícia Ayuso amb el seu nacionalisme o libertat i han tret de passejar l'argumentari de sempre, relacionant Ana Pontón amb el terrorisme d'ETA o amb Putin, entre d'altres fantasies. Jiménez Los Santos fins i tot ha batejat la força de Pontón com a Bildugà. Deia un bon amic que el Partit Popular a les eleccions gallegues és com el Real Madrid a la Champions. Sempre pot guanyar a l'últim minut. Caldrà estar especialment atents al vot de la diàspora i al resultat d'Ourense. Serà suficient la brillant campanya de Pontón? Galícia triarà entre la cinquena majoria absoluta popular i una nova etapa amb nom de dona.
Gràcies, Sílvia. Precisament un dels temes centrals de la campanya gallega ha estat l'amnistia i en aquest sentit el govern espanyol està convençut que la llei no deixarà cap independentista fora. Així i tot, no veu un disbarat la fórmula combinada amb els indults que ahir ja deixava caure el conseller Carles Campuzano. En té més detalls la Sílvia Solanes.
Ho ha dit el ministre de Transports, Òscar Puente, en un nou exercici de pressió a Junts.
Lo que dice Campuzano no creo que sea ningún disparate. Es que me sorprende que haya incluso quien diga en el Partido Popular que no. Vale, pues que se sometan a juicio tal y luego los indultamos. Si lo que vamos a hacer es someter a las personas 7 años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo. Por eso la ley de amnistía es la solución en este momento.
Des del govern també s'hi sumen. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, creu que primer cal aprovar la llei i després ja es veurà.
Instruments n'hi han. Anem fent les etapes que toquen. Ara toca aprovar la llei d'amnistia.
La llei hauria d'anar a la Comissió de Justícia de la setmana que ve, però si no hi ha acord, encara hi ha 2 setmanes més de coll.
I per cert, que encara relacionat també amb l'amnistia, segur que recordeu el cas dels manifestants d'extrema dreta que van apallissar aquell ninot de Pedro Sánchez durant la nit de Cap d'Any a Ferraz. Doncs bé, la jutgessa n'ha arxivat la causa. Creu que no hi ha delicte d'odi.
Recorda que el més violent va ser donar cops a una pinyata o un ninot de cartró i que en cap cas, asseguren l'escrit, s'assemblava al president espanyol. Diu que considerar un delicte seria perjudicial pel pluralisme, la tolerància i l'esperit que sustenta una societat democràtica.
I paral·lelament a tot el debat de l'amnistia, la Guàrdia Civil vincula Donald Trump i Vladimir Putin amb l'independentisme. Ho fa en un informe que ha entregat el jutge que investiga la trama russa del procés Joaquín Aguirre. Segons publica avui el Mont.cat, l'empresa Cambridge Analytica hauria ofert els seus serveis a l'independentisme.
Hauria estat a través d'un correu electrònic el setembre del 2016 a Xavier Vinyals, president de la plataforma Pro Seleccions Catalanes. El mail, però, mai va tenir resposta. Ara bé, la Guàrdia Civil ho aprofita per relacionar-ho amb Trump i Putin perquè és la mateixa empresa acusada d'haver intoxicat algunes campanyes electorals, com la del Brexit i les presidencials nord-americanes del 2016. No se sap si el jutge Aguirre ha fet servir aquest informe, sigui com sigui, però alguns dels investigats per la trama russa han demanat que se l'aparti del cas. Segons publiquen VilaWeb i el Nacional.cat, l'últim ha estat Gonzalo Boye, que acusa el jutge d'haver filtrat el contingut del mòbil d'un dels investigats, Víctor Tarradellas.
2 minuts per arribar a 9:15 i mentrestant també la Generalitat i el govern espanyol han acordat allargar el quart cinturó entre Terrassa i Sabadell. Han signat el conveni que ha de fer realitat la Ronda Nord pactada entre el govern i el PSC. És un acord, però, que tot just està a les beceroles i que té poques concrecions. No fixa ni quants carrils tindrà la carretera, que és un dels punts principals de discòrdia precisament entre els socialistes i els republicans. El ministre Òscar Puente no ha volgut enganxar-se als dits i per això no ha parlat de dates.
En el inicio de tramitación ya estamos tramitando el convenio que vamos a suscribir con la Generalitat y de entrada no sabemos el tiempo que nos va a llevar. Vamos a intentar que sea un plazo muy breve. Una vez el proyecto esté aprobado, someteremos a licitación la obra. Ya tienen experiencia para saber que, bueno, eso va a llevar un tiempo, ¿no?
Puente ho ha dit des de la inauguració del tram de la B40 entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat. Finalment s'ha obert la carretera després de 17 anys d'obres, a Adrià de les Heres.
Aquest tram, inaugurat avui, és de 6 quilòmetres, un d'ells a través d'un túnel. A partir d'ara, i gràcies a aquesta autovia, el trajecte entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat s'escurçarà la meitat i serà 10 minuts més ràpid. El Ministeri calcula que cada dia el faran servir més de 40.000 vehicles. L'obra va començar el 2007, però ha topat amb crisis econòmiques, problemes relacionats amb les característiques del terreny i modificacions del projecte que l'han endarrerit. De fet, la van projectar amb un pressupost de 130 milions d'euros, però ha acabat costant-ne 300 milions. Tot i que l'obra arriba 17 anys tard, Puente ha aprofitat l'ocasió per defensar que si hi ha un govern socialista a Madrid, aquest complirà amb les inversions a Catalunya.
I per cert, que encara sobre carreteres, avui ha estat un dia complicat a les Terres de l'Ebre. Els pagesos l'han tallat l'N340 i també han col·lapsat els accessos a la P7, però sense entrar-hi. Era la primera tracturada conjunta entre agricultors i ramaders de l'Ebre i del País Valencià. Els havia convocat Revolta Pagesa a través de grups de WhatsApp sense els sindicats agraris. En total s'han concentrat més de 300 tractors a banda i banda del riu Sénia. Més enllà d'això, el context internacional que passa factura al port de Barcelona. Durant l'any passat, el tràfic de mercaderies en aquesta instal·lació va caure fins als 64 milions de tones.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
I això és un 10% menys que el 2022.
Els beneficis també es van ensorrar un 20% respecte a l'any anterior. El president del port, Lluís Salvador, ha definit el 2023 com un any complicat, sobretot per l'afectació dels conflictes al Mar Roig i al Pròxim Orient.
Que som és un reflex de la situació de l'economia a nivell mundial, i el 23 ha estat un any que també ha reflectit les incerteses que no només han aplicat sobre el port de Barcelona sinó tot el sistema portuari europeu. Després d'un 22 expansiu, el 23 ha estat un any complex.
Això pel que fa a les dades generals del port, però el 2023 va ser un bon any per les importacions d'automòbils, que van augmentar més d'un 30%, i pel que fa als creuers, van registrar 3 milions i mig de moviments, un 50% més que l'any anterior.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral, o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
I encara sobre infraestructures, Barcelona tindrà el projecte executiu per unir el tramvia per la Diagonal el mes de juliol. Ho ha confirmat l'alcalde Jaume Collboni, que ja avisa que les obres, però, trigaran encara a començar.
Un cop s'enllesteixi aquest document, l'Ajuntament ja tindrà definit com s'haurà d'executar la unió del tramvia entre la plaça Francesc Macià i la de Jacint Verdaguer, un pas més per aquesta infraestructura que ja fa temps que cueja. Sigui com sigui, Collboni ha descartat que les obres d'aquestes vies comencin abans d'un any i mig.
Tenir projecte executiu vol dir que sabem, tindrem la proposta de com executar aquesta infraestructura bàsica per la mobilitat ferroviària. De quan es podrà executar aquesta obra ho haurem d'anar veient pas a pas, entre altres coses perquè tenim moltes obres previstes i en marxa a l'Eixample.
Les obres del primer tram d'obres del tramvia, les que coneixen la plaça de les Glòries i Verdaguer, van començar el març del 2022.
I ho dèiem, van començar en surt i dels grossos aquest migdia a Manresa, on s'ha esfondrat part de la nova seu de la Generalitat de la Catalunya Central. És un edifici que està en obres, fa un mes que hi treballen per enderrocar una paret i després construir-hi el nou edifici del govern. No hi ha hagut ferits, però els bombers han hagut de desallotjar a tots els veïns del bloc del costat.
Justament en el moment en què la paret s'ha ensorrat, els operaris havien anat a dinar fora de l'edifici. Els bombers han acordonat la zona i han descartat que hi hagués víctimes sota la runa. També han inspeccionat l'edifici del costat, al carrer Galceran Andreu, i no hi han trobat incidències. Tot i això, han decidit desallotjar els veïns de manera preventiva.
I a Badalona, l'Ajuntament vol que la Generalitat inspeccioni 420 pisos de la ciutat. Són tots els de l'illa del que es van ensorrar la setmana passada i que, recordem, va deixar 3 morts. També reclamen que sigui el govern qui pagui aquests estudis, les reformes que cal fer i la reconstrucció de l'edifici enfonsat.
Són els edificis dels carrers Canigó, Llefià i Ausiàs Marc que un mateix promotor va construir entre el 1954 i el 1960. És una de les peticions que l'Ajuntament ha fet al govern en una reunió aquest matí. L'altra és que obrin una línia de subvencions que englobi totes les accions que calgui fer. El regidor de Territori i Sostenibilitat de Badalona, Daniel García, confia que la Generalitat hi doni el vistiplau.
La predisposició ha estat bona. Estem parlant de veïns que tenen una intranquil·litat, que tenen una incertesa i una sensibilitat tant per part de l'Ajuntament com per part de la Generalitat. Ara falta que aquesta sensibilitat que hem mostrat es plasmi en el conveni i en el finançament tant de les inspeccions com d'unes hipotètiques obres de reforç si s'hagin de dur a terme.
L'Ajuntament espera signar el conveni amb el govern la setmana vinent.
Les 8:34 minuts i ho acabem de saber. 6 dotacions dels bombers treballen en un incendi que des de fa una hora crema a la zona boscosa dels Pins de Vilafant, a l'Alt Empordà, a prop de la piscina municipal. El flanc esquerre, que es dirigeix cap a una zona de conreus i que podria fer de tallafoc, i per això els bombers se centren en el flanc dret, perquè volen evitar precisament que les flames arribin a les vies del tren. L'avís l'han rebut una mica més tard, d'un quart de vuit, i és una zona on ara mateix hi fa vent. Ho repassarem també després amb l'Abel Caral. I parlant d'incendis, avui també tornem a parlar de sequera. Gairebé la meitat de les fonts de Catalunya s'estan assecant per culpa d'aquesta manca d'aigua i també per l'augment de la temperatura, i de les que encara ragen, el cabal d'aigua s'ha reduït en un 92% de mitjana. Eudald Martínez.
Així ho alerta el CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, que ha analitzat una trentena de brolladors naturals des de l'any 2013. Avisen que això acaba afectant la biodiversitat de l'entorn, tant pel que fa als animals com la vegetació, però també la qualitat de la poca aigua que hi queda. N'ha parlat a RAC1 el coordinador de l'estudi, Marcos Fernández.
Com més aigua tens, doncs més es dilueixen aquests contaminants. I aleshores, si, per exemple, parlem de nitrats, doncs si a més et baixa la quantitat d'aigua que tens al sistema, fa que la concentració de nitrats en aquesta aigua sigui molt més elevada. I això passa amb el nitrat, passa amb contaminants emergents, poden ser, per exemple, microplàstics.
El CREAF reclama restaurar i mantenir el cabal d'aigua de les fonts que encara funcionen, potenciant la vegetació als voltants i creant murs de pedra perquè els amfibis es puguin protegir de la calor.
I on també s'està notant aquesta sequera és els aiguamolls de l'Empordà. La falta d'aigua ha deixat 300 hectàrees de reserva integral dels estanys totalment seques i han mort centenars de cloïsses i els 100 d'ocells hivernants, que és el més baix de l'última dècada. Anem cap a Girona, Bàrbara Julbe.
Al gener hi havia 2.700 ocells hivernants i el 2014 gairebé 11.000. Amb la falta d'aigua els animals no troben aliment i es desplacen a d'altres llocs. L'estiu passat van aparèixer peixos morts com carpes i llises. Ara hi ha centenars de nàiades mortes, en aquest cas una espècie asiàtica invasora. Sergi Romero, director dels aiguamolls de l'Empordà, diu en declaracions a l'ACN que els aiguamolls pateixen falta d'aigua des de fa anys.
Els tres darrers anys han estat els dels més secs, però hi ha un quart encara més enrere, que és el del Glòria i el de la tempesta que hi ha Filomena, però clar, és una cosa molt puntual i una aigua que cau molt de cop.
Romero no creu que els aiguamolls puguin acabar desapareixent perquè sempre tindran humitat. Això sí, l'any passat a la reserva integral dels estanys, que depèn de la conca de la Muga, només van caure 270 litres, la dada més baixa des de que es tenen registres.
Per cert, també que el govern estudiarà la proposta dels hotelers de Lloret de Mar de dessalinitzar l'aigua del mar per omplir les piscines. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, reconeix els esforços que està fent el sector per reduir el consum, però diu que abans han d'avaluar amb detall aquest pla.
Aquestes actuacions requereixen de tota una sèrie de permisos, de l'anàlisi acurat de cada una de les actuacions, i per tant, quan el tinguem fet, podrem valorar si es pot fer o no es pot fer. Nosaltres sempre les avaluem sempre amb la intenció de que siguin possibles. Per tant, farem el possible perquè sigui, però hem de primer rebre la proposta i analitzar-la.
El motiu és que el pla de sequera permet omplir piscines amb aigua de mar sempre que no tinguin connexió a la xarxa de clavegueram. No parla en cap moment, però, de la possibilitat d'omplir piscines estàndards amb aigua com aquesta dessalinitzada. Pràcticament 38 minuts, canviem de qüestió. Els veterinaris ho deixen clar al Parlament. Hi ha patiment animal a les festes amb bous. Aquesta tarda han participat en la ponència de la llei que vol prohibir les modalitats més polèmiques d'aquestes festes. Des de Tarragona, Esteve Giral.
La majoria dels veterinaris ha alertat
davant dels diputats dels diferents grups polítics que els bous pateixen. Per aquests veterinaris hi ha evidència científica d'aquest sofriment, sobretot psíquic, per l'estrès que pateix l'animal quan li encenen les boles de foc damunt les banyes o les tiren amb cordes. Josep Maria Rufí, veterinari especialitzat en clínica bovina i exalcalde de Torroella de Montgrí, avui al Parlament.
Tots els correbous, com a veterinari, són un clar exemple de maltractament dels animals. Tots. Que els animals pateixen i no s'acaben d'acostumar amb els anys, aquest patiment és una evidència científica.
És un cop força dur contra els correbous en la pugna entre animalistes i penyes taurines per guanyar-se l'opinió pública abans que els diputats votin la polèmica llei. Previsiblement encara passaran uns mesos.
Mentrestant, atenció també a això, el sector audiovisual admet certa preocupació per l'aterratge d'una nova eina d'intel·ligència artificial que permet crear vídeos a partir de només un text. Es diu Sora i l'ha presentat l'empresa OpenAI, també creadora del ChatGPT. De moment, només està disponible per a una sèrie d'artistes i de dissenyadors escollits per la companyia Eudald Martínez.
La companyia assegura que abans de generalitzar-ne l'accés crearan una eina per saber si un vídeo s'ha fet amb intel·ligència artificial. Tot i això, experts consultats per RAC1 admeten que tard o d'hora serà impossible evitar que s'estengui per tota la societat. Creuen que la nova tecnologia pot aportar beneficis, per exemple, pel que fa a la creativitat, però també hi veuen dubtes ètics i legals. N'han parlat l'investigador en intel·ligència artificial de la Universitat Pompeu Fabra, Frederic Guerrero Soler, i el cap de l'àrea d'efectes visuals de l'ESCAC, Lió Estivill.
Serà impossible distingir-los. Fins i tot amb la utilització de software passarà com passa ara mateix amb el text, no? Que hi haurà molts falsos positius, en el sentit de que pot identificar com a fals el que és real.
Aquesta nit jo crec que molta gent pues, estem una miqueta de, ostres, has vist això? Mira de quina manera es comporta, o sigui, és interessant i també pues, abrumador.
De moment, Sora només pot crear vídeos de com a màxim un minut de durada.
I arribarem a les 9. L'Hospital de Bellvitge ha fet el primer implant a Catalunya d'una vena totalment biològica i adaptada al pacient. És una operació pionera que només s'ha fet una quinzena de vegades a tot l'estat i que pot millorar la vida de les persones que tenen problemes de circulació de sang a les cames. Fins ara no hi havia cap tractament per ells. Anna Salvador.
Per fer aquest trasplantament, primer s'agafa una vena del cadàver d'un donant d'òrgans que tingui una vàlvula funcional. Després se'n substitueixen les cèl·lules per les del pacient. I el dia de l'operació s'identifica la vena malalta i es canvia per aquesta. Aquest primer implant a Catalunya es va fer el novembre. Des de llavors, un dels metges que hi va treballar, Antoni Romera, explica que el pacient ha millorat molt. Són declaracions a RAC1.
Aquest pacient té 56 anys i li han donat la jubilació perquè té unes nafres a la cama que no curen, això després és molt dolor. Inclús no pot viatjar, no pot treballar, i després de l'implant i la nafra s'hi ha curat, la ferida de la pell està tancada, inclús ha tornat a fer l'activitat normal, la bicicleta i passeja.
Els experts expliquen que aquests implants són una alternativa molt important per totes aquelles persones que tenen una malaltia crònica de circulació de sang a les cames i que poden tenir des de pesadesa i inflamació fins a úlceres.
Més qüestions. Un nazi accepta una pena de 2 anys i 4 mesos de presó per una agressió racista a Sant Feliu de Llobregat l'any 2017. L'home, juntament també amb la seva parella, va insultar i amenaçar diverses famílies musulmanes i fins i tot va arribar a atacar un home amb una navalla. La dona només se l'ha condemnat per un delicte d'amenaces i no haurà d'entrar a la garjola. El judici s'ha fet avui, 7 anys després de les agressions. Els acusats han arribat, però, a un acord amb els denunciants.
Els dos condemnats són membres de Democràcia Nacional. De fet, aquell dia estaven enganxant cartells del partit d'extrema dreta al voltant d'una mesquita quan van veure les famílies musulmanes i les van començar a insultar. Quan un dels familiars s'hi va apropar per intentar calmar la situació, va començar una baralla que va acabar amb l'home clavant-li un ganivet a la cara. Per això, a ell l'han condemnat per un delicte d'amenaces i també un de lesions, tot plegat amb un agreujant de racisme. Entrarà a presó perquè ja tenia molts antecedents per delictes similars.
I la policia espanyola ha expulsat al Marroc un home condemnat per agressió sexual que havia reincidit. Va quedar en llibertat després de l'aprovació de la llei del només sí és sí i va ser llavors quan a Blanes, a la Selva, va cometre'n un altre.
A l'home de 40 anys l'havien condemnat per agressió sexual amb ús d'un instrument perillós, però va quedar en llibertat per la modificació de la llei. De fet, en aquell moment ja se'l va intentar deportar, però no es va poder fer per traves administratives. Tot i això, tenia un informe d'alt risc de reincidència. De fet, poc temps després va reincidir i va cometre una altra agressió sexual. La policia local de Blanes el va detenir i, juntament amb la policia espanyola, van tornar a començar el procés per expulsar-lo de l'estat. L'home va ingressar al centre centre d'internament d'estrangers de Barcelona i el 8 de febrer el van traslladar al Marroc.
2 minuts per 3:15. En Cultura compta enrere per l'iniciativa cultural Cap Butaca Buida, que serà d'aquí a just un mes, el 16 de març. La primera edició, que s'ha batejat com el Sant Jordi del Teatre, es farà a 145 sales de tot Catalunya. Això és la meitat dels teatres del país i més de 60.000 butaques. La intenció és omplir-les totes, Bàrbara Padilla.
De moment ja s'han venut 15.000 entrades. Els espectadors podran escollir entre les 180 obres que hi ha en cartellera. El vicepresident de DETCA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Toni Albadalejo, espera que aquest dia es consideri, en el futur, el Sant Jordi del Teatre.
Fem servir el Sant Jordi perquè la gent ho entén de seguida. Jo estic segur que quan va començar el Sant Jordi eren pocs botigues, poques llibreries, i mira el que s'ha esdevingut. És un efecte mundial, meravellós. Nosaltres volem fer el mateix.
L'any vinent, Cap Butaca Buida es farà el 22 de març amb la idea que s'hi adhereixin més sales. Un 2% de la recaptació total anirà a parar a una causa solidària. En aquest cas, és per Pallassos Sense Fronteres.
I més enllà del teatre, Barcelona acollirà demà la primera competició de rap improvisat en català.
És més dolent que una malaltia crònica.
Es diu Catalunya Freestyle i es farà a la Fabra i Coats. Els participants s'enfrontaran en el que es coneix com a batalles de galls.
Hauran de demostrar la seva creativitat, enginy i musicalitat. L'objectiu de l'esdeveniment és estendre l'ús de la llengua i fomentar la integració social dels joves. També servirà de termòmetre per organitzar més competicions arreu del país. La competició començarà a les 5 de la tarda amb entrada gratuïta. Entre el jurat, per cert, hi haurà el raper Baltònic.
Avui s'ha anunciat que David Bisbal actuarà aquest estiu al festival Sons del Món de Roses. I presentarà el seu últim disc, Me Siento Vivo, serà l'1 d'agost al recinte de la Ciutadella de Roses, unes entrades que sortiran a la venda divendres vinent. I d'altra banda, Joan Dausà, que fa el salt a Madrid i actuarà en aquest cas el 26 d'octubre.
Fa temps que em miro i no em conec.
Després de l'èxit del Sant Jordi, que el cantant vol omplir el Palau de Vistalegre amb 10.000 persones. El concert es dirà La Gran Bogeria 2 i les entrades es posen a la venda dimecres. I aquesta nit, a Valls, es fa el primer concert de la gira homenatge a Pau Donés.
És un que tu me das, no creo lo tenga merecido.
L'actuació es farà a la sala Red Star. Jarabe de Palo, que vol recordar la seva figura amb aquest homenatge, el 16 d'abril, actuaran a Luz de Gas. I pel que fa a novetats musicals, avui ha tret àlbum Jennifer López. Es diu This Is Me Now. Feia 10 anys que Jennifer López no publicava disc i ara ha tornat amb aquest àlbum que inclou 16 temes. I així també sona el més nou de Dua Lipa. Diu Training Session i ja n'havia avançat una part a les xarxes socials. Per tant, si us sona, és normal, formarà part del seu proper disc. I a casa nostra avui ha estrenat tema La Fúmiga, al costat de Detallets.
La distància ja no fa mal, però el temps es torna a parar.
No. Després de col·laborar amb Havia de Passar, els dos grups que tornen a unir-se ara amb aquest tema titulat Covards. I també té nova cançó, Habla de mi en presente.
Que la vida se pare con lo que tú.
Com sentíem ara, que la vida separe, el grup presentarà el disc el 18 de maig a la Sala Polo de Barcelona. I a les 8:47, una mica més tard del que és habitual, repàs pels esports amb el Miquel Agut. Miquel, bona nit.
Bona nit, Anna.
Precisament aquest retard, perquè començarem parlant de bàsquet. El Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei després de guanyar el Manresa per 102-91.
Sí, un partit molt ajustat que envia els manresans cap a casa, tot i protagonitzar una gran actuació. El rival del Barça sortirà de l'Unicaja Tenerife, que començarà ara a les 9.
Doncs té tots els detalls d'aquesta Copa del Rei el Dani Aguilà, enviat especial de RAC1 a Màlaga. Dani, bona nit.
Bona nit, Anna. 13 minuts perquè arrenqui aquest últim partit de quarts de final que omplirà el Martín Carpena i tenirà de veure el Martín Carpena perquè juga a l'equip local, l'Unicaja de Màlaga contra el Tenerife, que com dieu s'enfrontarà qui guanyi al Barça, perquè el Barça acaba de superar el Manresa de nou en un partit molt ajustat entre tots dos equips, de fet alternances en el marcador i així ha estat fins als últims instants, com fa 5 dies al Nou Congost, però el Barça en els últims moments ha estat millor, ha estat superior i decisiu gràcies gràcies al bon paper de Jabari Parker i de Nicola Provitola, que s'ha acabat fent amo i senyor del partit fins al 102-91 final. Per tant, el Baxi Manresa, que marxa cap a casa, però ho fa d'una manera molt i molt digna, esperant ara qui serà el rival del Barça a les semifinals de demà a les 9 del vespre, si Unicaja o Tenerife.
Gràcies, Dani, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
I bàsquet a banda, el Barça continua també marcant l'actualitat a la prèvia del partit de demà al camp del Celta. Xavi Hernández ha enviat un missatge de positivitat fins al final d'aquesta temporada.
Exacte, els blaugranes són tercers a 5 punts del Girona, segon, i a 10 del líder, el Madrid. Dimecres visitaran el camp del Nàpols a l'anada dels vuitens de la Lliga de Campions. Doncs bé, abans de jugar demà al camp del Celta partit de Lliga, Xavi ha mantingut un discurs optimista.
Y ahora pues vienen partidos muy importantes que creo que se verá la reacción del equipo, la implicación y el compromiso de los futbolistas a mí me emociona. Entonces, hasta donde nos llegue a nivel futbolístico. Eso no significa que diciendo esto ahora vamos a ganar la Champions.
Pel Celta-Barça de demà, a 6:45, les novetats de la convocatòria són Oriol Romeu i Vitor Roque. Les absències, els lesionats, Valde, Marcos, Sergi Roberto, Gavi, Joao Fèlix i Ferran. A banda d'aquest partit, la resta de duels destacats de la jornada, que comença, per cert, ara a les 9, amb un Villarreal-Getafe, són el Rayo Madrid de demà a les 2 i l'Atlètic de Bilbao-Girona de dilluns a les 9. A segona, demà a les 9, Espanyol-Mirandés.
I encara parlant del Barça, l'excandidat de la presidència Víctor Font ha estat aquest matí a l'estudi amb Jordi Basté, el Monarrac U, i entre d'altres coses Font, que ha assegurat que no presentarà una moció de censura a Joan Laporta.
Exacte, un Font que no ha aclarit si repetirà candidatura a les eleccions que s'han de celebrar d'aquí 2 anys. Tot i que abans d'ahir va mostrar-se partidari de refundar el club, avui ha descartat una moció de censura contra la junta actual.
No, perquè jo personalment sempre he sigut molt partidari de la estabilitat institucional. Això del món del futbol i del Barça en particular és una bogeria. Estem tots xalats. És a dir, fa 3 setmanes que si triplets, que si no sé què, que hem tornat.
Segons Font, Florentino Pérez està ajudant el Barça mitjançant Anas Langari, home de confiança del president madridista i artífex, ha dit, d'algunes de les palanques que el Barça ha executat últimament.
I acabem parlant d'atletisme perquè Mokatir ha acceptat la sanció de 2 anys per dopatge.
Sí, exacte, Katir, que és subcampió mundial dels 5.000 metres, assumeix la sanció de 2 anys i atribueix els 3 errors de localització per 3 controls antidopatge a, literalment, vedades greus. Katir ha descartat recórrer la decisió, tot i que s'ho havia plantejat, i ha demanat perdó a qui ha confiat en ell.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Miquel. Que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Vinga, va, el temps. Abel Caral, com estàs? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
A veure, avui hem tingut pluja en moltes comarques. No sé si encara està plovent o no a aquesta hora, en alguns punts.
Sí, plovisquejant. Va fer una mica el xim-xim aquí i allà, que és el que ha anat fent allà de la tarda en algunes comarques. Al matí ha plogut de manera insistent, fins i tot en sectors de Ponent, sobretot a les zones més properes a l'Aragó, també en àrees de les Terres de l'Ebre, alguns sectors de l'interior del Camp de Tarragona. En molts casos, 4 gotes. En molts sectors del país, 4 gotes on hi ha això, algun litret per metre quadrat, però sí que en àrees, per exemple, del Segrià, de les Garrigues, de les Terres de l'Ebre, trobem de la Noguera, fins i tot, registres de 10 a 20 litres per metre quadrat, caiguts així de bona manera, podríem dir, allò que fa saó, aquella pluja ben caiguda, que, com ja apuntàvem ahir, doncs és una molt bona notícia pel món de secà, pel conreu de secà, pels pagesos
i en general també,
i en general,
no?
També, home, els boscos que he plegat en algunes àrees del sud del país, i cap al Pirineu hi ha alguns llocs, sector occidental del Pirineu, que sumem de 20 a 30 litres per metre quadrat, per tant també bona notícia de cara a reserves d'aigua, perquè en molts casos també ha sigut neu en cotes altes, una bona nevada fins i tot al Pirineu Occidental, que això tard o d'hora acabarà els embassaments, tot i que a part d'aquesta aigua també ha caigut a la Vall d'Aran i se'n va cap a la Garona, cap a França, però també aigua que vindrà als embassaments catalans. Demà, com a molt, algunes nevadetes residuals al matí a la Vall d'Aran, cota neu 1.200-1.400 metres, a primeres hores del matí, bàsicament, acabaran desapareixent, i els núvols que tinguem a primeres hores també acabaran marxant. Encara tramuntana, que bufa ara i bufarà demà també moderada a l'Empordà, la més intensa cap al nord de l'Alt Empordà, i s'acabarà imposant el sol, i això farà que l'ambient sigui una mica més suau al centre del dia, les temperatures més altes cap a la Costa Daurada, prelitoral central, interior de les comarques de Girona, on podrem arribar als 20 graus. Diumenge tindrem un dia de cel emblanquinat, però igualment amb ambient força suau al centre del dia, ja sense tramuntana, només una mica residual cap al nord de l'Alt Empordà a primeres hores, i tot i els núvols alts que emblanquinaran el cel, l'ambient doncs tornarà a ser força suau, sense precipitacions enlloc.
Ara t'anava a preguntar, precisament que parlaves de l'Alt Empordà, dèiem que estàvem pendents d'aquest incendi a Vilafant i que hi fa força vent.
Sí.
Quina és la previsió d'aquestes properes hores?
S'ha de mantenir aquest vent, que en aquesta zona del central, podríem dir, a l'Alt Empordà, bufen cops de 50-60 km per hora, s'ha de mantenir al llarg de les properes hores, nit, matinada, i també demà, no serà fins al vespre, que començarà a fluixar, i ja la nit de dissabte, diumenge, que aquest vent doncs, anirà clarament a la baixa, però precaució perquè es manté les properes hores, la nit i demà. També hi ha algunes precipitacions que des del Golf de Roses sembla que vulguin entrar, malgrat la tramuntana, que això no acostuma a passar, vulguin entrar cap a l'Alt Empordà. Per tant, si més no, si no arriba precipitació, sí que hi haurà humitat, i això també és un, doncs, un element que jugaria a favor a l'hora de poder controlar, estabilitzar aquest incendi.
Gràcies, Abel. D'aquí una estona ho actualitzem.
Molt bé, fins ara, que vagi bé.
Passen gairebé 4 minuts. No, això ho he dit fatal. Les 8 i 54 minuts.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Ara us ho explico. He vist que fa 54 i dic... No, clar, passen 4 minuts, de què? De les 8:50. És que no té cap sentit.
De 3:45.
No, comencem malament. Avui la tertúlia d'aquest divendres, 16 de febrer, avui que ens acompanyen el Raimundo Viejo, professor de Ciència Política a la UB i exdiputat al Congrés. Hola, Raimundo, com estàs? També la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Bona nit, Sílvia.
Hola, bona nit.
L'Oriol Ribet, periodista i filòleg. Com estàs, Oriol?
Bona nit, molt bé.
I la Dolors Camats, experta en economia social. Què tal, Dolors?
Hola.
Espero que tots estigueu millor que jo, i més ràpids mentalment, perquè en fi, avui tenim diverses qüestions sobre la taula. D'aquí una estona connectarem en directe amb Galícia, perquè sabeu que s'estan acabant ja pràcticament aquests últims actes de campanya amb Pedro Sánchez, amb Alberto Núñez Feijó. Abans sentíem a l'Adrià Santasusagna, també l'Arnau Mañé des de Santiago de Compostela i des de la Corunya, seguint uns i altres aquests actes. Per tant, deixarem encara uns minuts que s'acabin i que ens puguin explicar ben bé què és el que ha passat. Però avui, des de mig matí, que estem, doncs, evidentment sorpresos per la mort de, si se n'hi ha de dir mort, d'Alexei Navalny. A més, durant tota la tarda hi ha hagut reaccions de la comunitat internacional, tothom assenyalant directament també a Vladimir Putin d'aquesta mort. Recordem que el líder opositor rus, amb 47 anys, s'ha sabut aquest migdia que ha mort en una presó on l'havien traslladat feia pocs mesos, a prop del Cercle Polar Àrtic. Tothom que coneix la situació diu que es tracta d'una de les presons doncs, més dures de Rússia, i com dèiem, principals potències mundials, des dels Estats Units, la Unió Europea, l'OTAN, han carregat tots durament contra el Kremlin, estan reclamant també explicacions. Us volia preguntar, d'entrada, ara parlarem també amb una experta, perquè segurament cap de nosaltres és experta en Rússia, per això de seguida saludarem la Carmen Claudín, que és investigadora del CIDOB i és experta en Rússia. Però us volia fer una primera ronda, perquè clar, el cas Navalny sobretot es va fer conegut després d'aquell enverinament, però igualment no sé si us ha sorprès aquesta mort o era d'esperar que tard o d'hora passaria una cosa així, veient totes les circumstàncies que havien envoltat els últims anys de la seva vida. Dolors.
Home, jo crec que ningú el sorprèn, però alhora ens sorprèn, no?, la impunitat amb la que pot passar ja no només la seva mort, sinó el seu empresonament, el seu allunyament, la seva, no?, el progressiu maltracte en el que l'han anat sotmetent quan ell va tornar d'estar exilat, precisament, no?, o d'estar... i va tornar voluntàriament una mica per demostrar que, escolta, que podia continuar dient o denunciant a pràctiques corruptes en aquest cas contra Vladimir Putin o contra el sistema rus. I per tant, la impunitat amb la que se l'ha anat empresonant i se l'ha anat finalment, no?, és a dir, es demostri o no, és evident que, o sigui per les circumstàncies en les que ha mort, o sigui perquè directament es pugui provar o no, que si se l'ha enverinat o no, que hi té molt a veure la situació en la que estava. Jo crec que és una molt mala notícia, no només per Rússia, sinó per, en definitiva, per la impunitat amb la que en aquest cas el govern rus ha pogut actuar i demostra, no?, que aquest autoritarisme que va creixent en molts sistemes i en molts règims pot actuar empresonant o encarcerant gent i sentim condemnes, però veiem poques actuacions que ho evitin, no?
Raimundo.
Sí, no, a veure, clar, el context internacional ha canviat molt en els últims, no? És a dir, des d'octubre amb Grassa, pues, la situació, bueno, era diferent i, clar, els suïs no estan ficats a Rússia tant com estaven abans, no? La qual cosa, òbviament, pot ser aprofitada en un moment donat per alterar, no?, aquestes possibilitats que hi havia de liberalització de la política, no?, que és pel que s'apostava i pel que estava empresonat, no?, quan els règims autoritaris sovint passa, no?, volen preparar al mig o llarg terme, no?, una transició o tal, generen, necessiten de generar una interlocució i tenir-la sota control. Vull dir, això ha estat la història de Mandela, ha estat la història de molts presoners polítics, no? I en aquest sentit Navalny, pues, semblava que jugava una mica aquest paper, no?, de ser una figura eternament empresonada fins que no fos el moment adequat i tal. Però, clar, després, amb l'historial de l'Unió Soviètica estalinista primer, i clar, això és que és un país que d'unidor, no? I llavors, clar, jo crec que, de fet, el que passa d'immediat a l'opinió pública internacional és que ningú se creu que això hagi estat...
Que fortuït.
Clar, que pot ser l'home ha tingut, jo que sé, un infart, no? Però clar, t'ho diuen així, i de cop i volta et diuen que és que havia sortit a passejar, que a menys 30 graus i un metre de neu, vull dir que, perquè tal i com ens transmet, no?, aquest missatge primer d'explicació, ja és que no te creus res. Llavors, clar, es fa molt difícil, no? I jo crec que això ha canviat ara bastant, és a dir, la reacció internacional està sent molt forta, unànim i gran, i focalitza molt clarament ara una pressió sobre Rússia, que segur que té, perquè de fet el primer sortia ja a ser Zelensky, i això ja, diguem-ne, genera, no?, un altre escenari. Fins on això després té derivades o implicacions, jo crec que aquí els experts...